Al matí, amb Raquel García. Informació, reflexió i entreteniment. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I avui al Llibre Obert coneixerem un llibre singular, sorgit de la mà i la ment d'una escriptora atípica. Ella és la Graciela Moreno. Probablement molts de vosaltres n'haureu sentit a parlar. I és que aquesta autora, a banda de la vocació literària, és magistrada d'un jutjat penal a Barcelona. Així que des de l'any 2005, combina amb dues feines. De fet, la seva experiència professional ha estat font d'inspiració per part de la seva obra. I avui ens porta la seva tercera novel·la, Flor Seca, una història coral protagonitzada per la jutgessa Sofia Valle. Un thriller, vaja, on barreja intriga policial i també judicial. I per parlar d'aquest llibre, primer anem a presentar a la Cecília Picón. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Que avui ve acompanyada d'en Miguel, també, de la tribu del Llibrerío. Bon dia i benvingut.
Bon dia, benvingut.
I expliqueu-me com us va arribar aquest llibre a vosaltres.
Bueno, la novela negra ocupa, afortunadamente, desde hace un tiempo, un lugar muy importante dentro de lo que son las selecciones de los lectores, ¿no? Y por eso también en el Llibrerío, que nos gusta mucho la novela negra, fue una puerta de entrada para que nos acercáramos a Graciela. Y con su primera novela, que fue Juegos de Maldad, se presentó en el Llibrerío, creo que fue en el 2015. Luego se presentó también El Bosque de los Inocentes, que además también se hizo como con un juego, la presentaron dos abogados, ¿no? Entonces era una novela en la que no solamente estaba la trama en curso, sino que estaba sometida a lo que era el juego de la ley y su entorno, ¿no? Así que ahora nos llega la tercera novela, Flor Seca, a la que también le dimos la bienvenida y tiene su lugar entre nosotros, y hoy por eso es un gusto tenerla aquí conversando sobre ella.
Doncs aprofitem que la tenim aquí. Graciela, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal? Gràcies per convidar-me.
A veure, jo tinc molta curiositat perquè ens expliquis com és combinar dues feines com aquestes, no? Perquè des de fa uns anys ja podríem dir, doncs, que una cosa que va començar de manera vocacional s'ha convertit en una professió també. I llavors no sé quina de les dues et dona més mal de caps i més il·lusions.
No sé. Home, a mi el que m'agrava de vegades sempre era escriure. El que passa que clar, la vida va per un altre camí. Estudies la teva carrera de dret i després comences a treballar dintre l'administració de justícia, i com a jutgessa estic dintre l'administració des de l'any 91 i com a jutgessa des del 2002. I clar, comences a intentar compatibilitzar la feina, l'escriptura i la família també, i fins que no aconsegueixes d'alguna manera organitzar-te i escriure ja amb una continuïtat, perquè clar, escriure s'ha d'escriure cada dia, és quan ja comences a publicar, que va ser doncs en aquesta data, el 2015. Però moltes vegades conserves les notes o coses que havies fet abans, no? I comences a mirar i dius que realment hi havia moltes idees que ja estaven el 2010, 2011, a l'ordinador, destapa tot, no? Dius, això ho vas guardar al tal del 2010, no? I estaven allà moltes idees que fins que no has tingut temps, no les has pogut desenvolupar en forma de novel·la.
Graciela, ¿te pasa eso que a veces estás dentro de estos casos que a los que te lleva el trabajo y estás escuchando una historia y la vas pensando en tu cabeza como diciendo, eso lo tengo que novelar?
Sí.
Y aquí sacaré un personaje.
Exacto, ver cosas, bueno, de hecho era lo que sucede en Juegos de Maldad, el caso del niño que encuentra en el bosque con el cuello cortado, herido, no muerto, pues es un caso real y que yo quise poner de manifiesto para que la gente viera lo que es nuestro trabajo, cómo funcionamos los juzgados, cómo somos y lo que se hace allí, que no tiene nada que ver con el sistema americano, ni con el CSI, ni que esas cosas no existen. Entonces, bueno, dar un poco a conocer lo que es y que, bueno, y que son casos que también te llegan, te preocupan y te los llevas a casa.
Uh-huh. i li suposa un problema a vegades, doncs, això, a escriure de fets que estan basats en fets reals?
Home, té el problema, la qüestió és que, a veure, no es pot dir els noms mateixos, les nacionalitats o les circumstàncies, tu pots canviar tot això, i a més, com si és un cas que ja està tancat, molt millor. No donar pistes de que correspon a la vida real i, en tot cas, sempre posar l'advertència que es fa sempre a les novel·les, que això és ficció i que, en principi, no és una transposició de la realitat a la novel·la, no?, d'alguna manera. Que ningú se senti identificat.
Però la realitat supera la ficció moltes vegades?
Sí, per mi, sempre. Jo moltes vegades veus coses i passen coses que dius, és increïble, i la gent es pensa que t'ho estàs inventant. L'altre dia, per exemple, el jutjat del costat meu, a mi no m'ha entrat, però els hi va entrar el cas d'una senyora que estava ferida i molt greu, perquè l'havien mossegat uns gossos, perquè l'havien deixat tancada a casa amb uns gossos sense menjar, la dona va caure i se la van menjar, literalment. Se li van menjar la cara i part del cos, no? I llavors dius, això és que sembla una novel·la de l'Stephen King? Doncs no, és la vida real. El que fem amb aquest tipus de novel·les moltes vegades és que tu transposes la realitat d'una forma novel·lada, però insistes a explicar el ser humà com és, amb les seves característiques.
A mi m'agrada molt això que dius, i m'agrada molt allò que has dit també del CSI, que no té res a veure amb
el
CSI,
no existeix.
I sí, amb una realitat molt, molt pròxima, sí. i molt rica, no?, i molt diversa. I en aquest sentit, no sé, la teva primera novel·la de què parlaves, la gent que diu que comença a escriure o que tal, sempre diuen, com a consell, que és millor fer-ho d'allò que un sap, no?
Sí.
I en aquest cas tu, en la teva primera novel·la, ho fas. En la segona ja va començar una variació que a mi em sembla molt suggerent, que és que te vas anar a una altra banda, que és
Exacte.
La banda de la advocada, si no recordo mal, se
sí,
llamava
sí, sí,
Iris,
sí.
L'advocadessa. I a més va ser una història també, en aquest sentit, molt, molt realista i molt local, i a mi em va agradar amb força l'ambientació, les dues històries, diverses històries paral·leles.
El Montseny, estava totalment al Montseny.
I tot allò, no? I a mi m'agrada això, perquè la novel·la negra, si alguna cosa té, és aquest caràcter penetrant en la realitat, no? I en aquest sentit, com veus tu que aquesta novel·la negra teva pugui ser llegida per un, no sé, un lituano? És a dir, quan ens parlen de CSI o ens parlen de les novel·les
sí,
sueques,
sí.
Nosaltres, pues, ai, mira, i agafem i tal. Com t'has pensat tu, o no sé si has tingut alguna crítica de fora, de quan això, de com veuen el nostre, que tu reflecteixes força bé?
Home, és que jo crec que el que parlem a les novel·les i el que parlo jo en concret és del ser humà, de com som, i som igual aquí que a Lituània, precisament, no? Vull dir, ja es mouen les mateixes emocions, no? L'amor, l'odio, la venjança o l'obsessió, són coses que són, com si diguéssim, pròpies de tot, no? Aquí, a més, algunes d'elles expliques com treballem a jutjats, com treballa la policia, però jo crec que al final això no és el més important. El més important és el que jo em pregunto moltes vegades quan estic a la feina i després intentes que d'alguna manera es noti a les novel·les el per què passen les coses, per què la gent fa les coses que fa, no? A mi és el que m'interessa. No realment lo típic del joc aquell del Cluedo, no? Si fue el mayordomo con el candelabro y la biblioteca, no? El que m'interessa és el per què
m'ha arribat aquí.
El motiu, no?
Sí. I després de tants anys treballant, quin és el per què? O n'hi ha tants que...
N'hi ha molts perquès, depèn de la situació, el tema social influeix molt. Si la societat està malalta, o com més malalta estigui una societat, més malalta estigui, més feina en tinc jo, no? I la pèrdua de valors també, no? El fet de que hi ha gent que el seu modus vivendi sigui aprofitar-se'n d'altres o de la desgràcia d'altres, això és una qüestió que reflecteix la societat. I el que fa avui la novel·la negra d'avui en dia ja no és la novel·la tradicional de Raymond Chandler dels anys 50 als Estats Units, no? Ara ja és una novel·la social que expressa la realitat, la que és. Com funciona el sistema de les classes socials i com d'alguna manera es movem, les desigualtats, i les conductes tenen un origen. El que passa que a vegades és molt complicat anar fins a l'origen íntim o més llunyà, perquè a vegades a la infància o circumstàncies familiars que han passat, no? Però sempre la gent fa les coses per algun motiu, i és el que hem d'esbrinar, no? I el que donem en una novel·la, no explicar, exposar, i també fer pensar, que a mi és el que m'interessa més. Quan jo com a lector estic en una novel·la, el que m'interessa més és que em facin pensar, reflexionar sobre allò que acabo de llegir i el que implica.
I llavors aquesta novel·la, Flor Seca, el que fa és això, reflexionar sobre la nostra societat
sí.
actual, també critica, no?, una
sí.
mica com funciona.
Sí, perquè aquí, bueno, es destapa un cas d'una dona que apareix morta a la cuina de la casa d'un policia. Tothom pensa que és tant la dona d'aquest policia, i això serveix per destapar un tema de corrupció policial. I llavors una corrupció, clar, no és la típica corrupció que estem acostumats, de grans trames de partits polítics grans, no? Sinó una corrupció d'alguna manera petita, de que la fa la persona que té d'alguna manera un poder de disposició sobre alguna cosa, i a partir d'aquí la temptació al corrupte sap com temptar a l'altre, i d'alguna manera com arribes en aquest punt i després igual ja no pots sortir, estàs ficat dintre d'una trama corrupta i et veus incapaç, no?, de buscar una sortida a tu o a la teva família en aquest cas, i és una mica una reflexió sobre això.
Y con esta novela vuelves al personaje, a los personajes y al propio pueblo de Taulera, que estaba presente en Juegos,
exacto,
de Maldad.
Exacto.
¿Extrañabas a Sofía?
Bueno, yo es que entrado cuando escribí Juegos de Maldad pensaba que era una historia que se quedaba ahí y ya está. Quería escribir sobre lo que un juez, funcionarios, forenses, tal, y luego los dos casos estos principales que llevaba ella. Pero luego me empezaron a decir los lectores y bueno, ya va una continuidad. Entonces, bueno, pensé que quizás sí. Y lo que diferencia las dos novelas es que quizás en Juegos de Maldad la trama está al servicio, no, perdón, los personajes están al servicio de la trama, o sea, es decir, lo más importante es lo que está pasando, y aquí es al revés, o sea, en Flor Seca los personajes crecen más, pienso, o sea, Sofía, Rivas, el policía, de alguna manera ellos crecen más como si dijéramos personas, y se ven envueltos en toda esta trama de corrupción, y es una trama común a todos ellos. Y era lo que me interesaba, ¿no?, de alguna manera exponer... Bueno, pues lo que tú sientes, lo que tú ves, que es lo que de eso se trata de escribir.
Y has cambiado, porque la Juegos de Maldad y El Bosque de los Inocentes se publica con Grijalbo, sí. Y ahora incursionas en otra editorial, en la editorial Al Revés, una editorial que además está especializada en el género negro criminal.
Exacto.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo has sentido ese cambio? ¿Qué cosas te ha aportado? ¿Cómo lo estás viviendo?
Es distinto porque, bueno, trabajar para una gran editorial tiene muchas ventajas, tanto como de promoción, como de difusión, etcétera, etcétera. Pero al ser una editorial, en este caso, que se dedica solo a la novela negra, es una editorial que cuida bastante a los autores, en la cual ya en muchos festivales, por ejemplo, ya está representada, que el trato es bastante directo, hay una mayor participación también en cuanto a lo que es el proceso de la novela también. En cosas tan sencillas como puede ser la portada, ¿no? En una editorial grande tú poca cosa tienes que decir acerca de la portada, ¿no? Es la que es, aunque yo la verdad es que he tenido mucha suerte con las portadas hasta ahora, que pienso que son preciosas todas y, bueno, son portadas que llaman la atención. Pero en el caso, por ejemplo, del Flor Seca, pues tú puedes participar en cuanto al diseño, en cuanto a muchas cosas.
Sí,
es que el trato es más cercano. Es lo bueno que tiene una editorial dedicada al género. Mm-hmm. Y que está sacando, además, buenísimas cosas.
Bueno,
últimamente.
En este caso, la portada, que la primera impresión es como una portada muy naif,
tatuaje.
Pero
es un
de
tatuaje.
Repente empiezas a mirar los detalles, ¿no? Y entonces
la lavanda, las flores, sí, me gustan, sí, mucho, sí.
Y es esas serpientes que forman parte del cabello, que al primer golpe de vista no lo ves.
Sí, entonces, bueno, de hecho este, o sea, lo que es el tatuaje que está en la portada es el tatuaje que lleva la mujer que aparece muerta en la cocina. Es un tatuaje que alguien le intenta arrancar, ¿no? Y bueno, y entonces luego se ve por qué es ese tatuaje, porque de hecho, bueno, es Medusa, el ser mitológico, que convertía en piedra a los hombres a los que miraba, que bueno, que Perseo le cortó la cabeza y con esa cabeza iba aprovechándola por ahí. Entonces, bueno, hay uno de los personajes que está obsesionado con los dioses del Olimpo, con los mitos griegos, y bueno, y ahí se ve. Y de ahí por la razón esa. Y otra cosa que puedo adelantar, y también porque se dice en la contraportada, es que el cadáver está cubierto de flores de lavanda. O sea, por eso está la lavanda y por eso está Medusa. Allí las dos, que es la clave de todo.
Ya ho deia ella, que tot té un perquè, eh? S'ha de buscar el motiu.
Sí, en aquest cas està la cosa que està clàssica, i en l'anterior novel·la estava també una qüestió que era una qüestió legendària, i aquest personatge, Gilles de Reis,
sí, Gilles de Reis, un noble francès que va existir.
No? Hi havia un element allà que posaves, no?, en aquella altra novel·la, que també estava més oníric, i hi havia tot una cosa que a mi m'agrada molt, perquè més enllà del personatge, els personatges principals, que en aquell cas també la protagonista va, n'hi ha una trama personal, de trobar-se a si mateixa.
Sí.
N'hi ha una cosa que són els personatges secundaris, aquells que intervenen molt poc o simplement surten, però que agreguen molt a la narració. I em sembla que allò estava molt, molt ben fet en que l'anterior novel·la i que en aquesta abundes molt més en això. Jo crec que, per què? De tant, suposo que és una cosa que treballes molt i que el cuides molt, no?
Home, és que també, sembla que això hem comentat abans amb la Cecília també, no? Clar, jo penso, si tu estàs escrivint una trama que és realista, la gent estem al carrer i parlem amb altres persones, no? Llavors a vegades diuen, és que potser hi ha, no sé, masses personatges, no? Però és que interrelacionem amb les persones, per tant aquests diàlegs han d'existir i d'una manera també un personatge secundari ens dona a conèixer el personatge principal en aquest sentit. La trama és com fer un puzzle, no? O sigui, Sofia, que és la jutja de Juegos de Maldad i de Flor Seca, li agrada els seus puzzles, a mi també. I una novel·la, en el fons, i d'aquestes, és com un puzzle, no? Que van enganxant, han d'encaixar les peces, no? Al final fas el clic final i allò és la imatge que queda, no? I la imatge són tots. Vull dir, tots han de ser importants, i si surt un personatge a la novel·la té que ser per dir alguna cosa, no? Si no, en principi, si s'obre, no tindria que estar la trama. I tots aporten a la història. Jo, no sé, penso que són importants sempre. Dona moltes vegades el contrapunt al personatge principal.
Pero traer además a Xilxa Reyes, eso es todo un desafío.
Bueno,
¿no?
Es que era un personaje muy intrigante y que, bueno, a mí me gustaba mucho, que yo lo descubrí en las novelas históricas que leía mi madre, y a partir de ahí, pues bueno, ya lo conocía. Entonces luego pensé que, visto el tema de que trata El bosque de los inocentes, pues realmente Xilxa de Reyes, que fue un asesino de niños del siglo XV, que existió de verdad, por desgracia, que fue juzgado y condenado a morir, pues bueno, pues valía la pena rescatarlo. Y bueno, y mucha gente le ha interesado, la verdad, que ha leído la novela, pues no sabía que existía este señor y fue un auténtico carnicero de niños.
Sí.
Pues en alguna novela futuro quizás pongas a la Drácula, a la Bárbara, ¿no?
Sí,
la húngara,
también,
que también trae lo suyo, ¿no?
Bueno,
también,
además, también. Lo de las dualidades que hablamos, ¿no? Por ejemplo, la dualidad humana, lo que nos lleva a lo mejor, lo que nos lleva a lo peor,
sí,
lo que nos
y
lleva,
la
como,
que dicen.
Como decías antes, a entrar en una trama de bueno, de entrar con una perversión o con entrar... todo eso está también en Gilles de Rais, porque antes de ser carnicero, que se supiera toda Francia en el siglo XV,
exacto,
lo que era, había sido mariscal y había sido
sí.
un héroe de
un
guerra,
héroe de guerra
contra,
sí, sí.
en la guerra de los 100
paladín
años,
de Juana
¿no?
de Arco, además, que la acompañó en todas las batallas.
Sí.
Y luego yo creo que, bueno, hay
dual.
Muchas teorías. Yo pienso que este hombre sí que se podía encajar dentro del punto de vista de ser un psicópata.
Sí.
Entonces, bueno, mientras dura la guerra, pues no hay ningún problema. Su ansia, para entendernos,
descuartizadora,
está bien servida, pero claro, luego ya, cuando terminada la guerra, y entonces es cuando empieza con esa desviación hacia niños y niñas, pero bueno, sobre todo niños.
En la próxima sesión de Cuentos Perturbadores, que será en el mes de marzo, el 9 de marzo, bueno, esta sesión estará enmarcada dentro de lo que es la semana del Festival de Terror de Sabadell. Y bueno, cambiando un poco de tema, porque además tú vendrás como invitada a comentar
sí.
el relato que en esa noche se lea para el público.
Sí.
También te gusta mucho como lectora el género de terror, ¿no?
Bueno, es que de hecho mi género es el terror, o sea, realmente. O sea, yo cuando he empezado de origen a leer de pequeña, yo leía, pues, Poe, Lovecraft, Bierce, todos los cuentos de fantasmas, todo lo que es lectura del siglo XIX, pues era la mila que me gustaba. O sea, yo parte de ahí, de Stephen King y de todas esas novelas de terror, las buenas que digo yo, ¿no? Drácula, bueno, Bram Stoker, y a partir de ahí luego ya vas mezclando un poco con el género de suspense, policíaco y tal, ¿no? Pero mis orígenes realmente ese es el género de terror, que es con el que realmente yo disfruto más.
Y si tuvieras que recomendarnos, en este caso, tres autores, o tres, o los que desees,
de género de terror,
que digas que son imprescindibles, o sea, decir dos o tres autores que consideres imprescindibles.
Bueno, para mí imprescindible es Lovecraft y toda esa mitología que crea, los mitos de Cthulhu y todos esos seres extraños que, bueno, que no deja de ser también una transposición a lo que es el ser humano también, en el fondo. Ese es imprescindible, cualquiera de sus novelas. Luego Edgar Allan Poe, o sea, porque es que hay que leerlo. O sea, hay cosas que por fuerza hay que leerlo, y desde luego Bram Stoker también. Es un gran autor, no solo por Drácula, sino por otras novelas también que tiene muy buenas, muy buenas. Los clásicos, vaya.
Sí.
I Graciela, ara estàs pensant ja en quina serà la propera història que publicaràs? O
sí, bueno, de fet estic en dues històries diferents. Una és una història més curta, una novel·la més curta, que no sé si sortiria en format digital, que bueno, que encara estem fent. Seria una novel·la per entregues, per llegir en entregues setmanals, que ja s'està fent amb bon resultat, amb una web que es diu Black and Noir, que són novel·les negres que amb autors importantíssims com el David Llorente, que és el Premi Hamet del 2017, la Rosa Ribas, per exemple, han publicat aquestes novel·les amb aquest format especial, no? que són les novel·les per entregues, i potser estiguem això...
Que a més després... és molt interessant perquè, clar, sí. Aquest tipus de novel·les que sempre té doncs, aquesta intriga, no? Suposo que serà
amància
com quan...
Amància del
clar,
següent
capítol, no? Sí, el següent capítol, és com quan mires una sèrie de la visió d'aquestes així, d'aquest tipus. Sí, sí.
I després també tinc una altra novel·la que està a la meitat, que està una miqueta ara parada pel tema aquest d'aquesta novel·la que dic ara digital, i bé, a veure, esperem tenir temps, que és el que toca, no? Tenir temps perquè et puguis dedicar.
I els companys de feina? Els companys llegeixen, de feina... que et diuen, t'animen...
Sí, com a mínim que diu, bueno, que les coses que expliques estan ben explicades, vull dir
humanitzes,
que no t'inventes
no,
que no t'inventes res, i sí, sí, la veritat és que tothom, la gent quan ve a les presentacions i això, doncs sí que li agrada, sí, sí.
I se reconoce alguno de ellos en tus novel·les?
O fas alguna...
Bueno, alguna sí que m'ha dit el fiscal, este que sale, por ejemplo, en Flor Seca, ¿quién es? ¿No? Y se'n diuen apuestas, ¿no? No és ningú.
Ficticio.
És una barreja d'alguns que crida l'atenció, no dius, però no hi ha ningú que sigui una transposició directa, ¿no? Este es este, ¿no? Però una vegada sí, característiques de les persones sí que hi figuren, això sí, però bueno, és una tendència, tothom diu, este l'abogado no serà tal, no serà qual.
Clar, o potser et comparen a tu, ¿no? Amb la jutgessa.
Clar,
també,
exacte,
amb la Sofia.
Sí, lo típic, ¿no? Que hi ha de tu en Sofia i totes aquestes coses, no? Això sí, sí. Home, jo crec que tots els personatges tenen coses de tu. Alguns no cal cas, no hi ha cap, no? Però bueno, és això que tots tenen algunes de les teves aficions, les coses que t'agraden, la música que t'agrada també, no? També surten a vegades cosetes d'aquestes, no? Les lectures.
Abans deies que clar, has d'escriure, no? Cada dia. On escrius? Com t'inspires? No sé si tens tot un ritual, si t'agrada escriure al matí, al vespre...
M'agradaria tenir un ritual i m'agradaria tenir un espai. A vegades aquesta història romàntica, l'entrevista a l'escriptora, i en su despatx, i tal, igual. Jo no tinc despatx. Jo vinc que en un pis de 70 metres quadrats, som quatre, no tinc despatx ni res. Si disposo de la taula d'algú quan en aquell moment no hi és, m'hi fico, no? I si no, la taula al menjador.
Ara
I no tinc
mirar.
Horari, sí. Clar, que al matí vas a la feina, després ja tornes cap a casa, ja si tens feina, l'has de fer a casa, i quan acabes, llavors t'hi poses el temps que puguis.
I quan vas començar t'esperaves aquest èxit? T'esperaves que realment les teves històries doncs al final arribessin
al públic?
Al principi
quan comences, jo és que a vegades no sé si avui, estava parlant aquest matí amb un company i li deia clar, és que tu quan vas a la llibreria com a lectora compres molts llibres i vas allà i dius ostres, aquest home ha publicat i dius, i aquest home ha publicat, per què jo no? Perquè a vegades també hi ha de tot, hi ha novel·les molt bones i novel·les no... I dius, home, com a mínim ho faria igual, o potser pitjor, però com a mínim igual aconsegueixo fer igual, no? I una mica era ja el moment de dir, tinc ànsia de veure aquestes... que les meves històries, que això ho he fet jo, que està allà, no? I quan les veus, quan te les envia l'editorial, és un moment emocionant, que se'ls salten les llàgrimes a dir, ostres, això ho he fet jo, no? Vull dir, és cosa meva, és del meu cap que ha sortit. Després, evidentment, sí que hi ha un procés de gent que intervé, etcètera, etcètera, no? Però sí, fa moltíssima il·lusió. I és el que t'anima a seguir, com a mínim, a les històries que tens al teu cap que surtin i que la gent les pugui llegir i compartir.
Uh-huh. I per la gent que precisament comença, perquè, clar, avui dia és molt difícil, no?, també publicar,
sí.
Què els hi recomanaries? Què els hi diries?
El que em deia a mi el meu pare, que si vols una cosa, que tiris endavant i donis tots els pals que has de donar fins que surti. I si t'esforces, al final jo crec que les coses acaben sortint. El que passa que a vegades has de tenir en compte que el camí és molt dur, és molt complicat, però si és la teva il·lusió, que no ho deixis. I jo estic convençuda, perquè jo les coses que m'han passat a la vida les he aconseguides amb l'esforç. I si t'esforces, al final surten. Sempre s'ha de tenir aquella miqueta de sort, evidentment, no? Que no et falli res del voltant, no? Però jo crec que els somnis val la pena que els perseguim.
Doncs jo crec que amb aquesta frase, no?, ens quedem, no? Els somnis s'han de perseguir, i amb aquesta dona tenaç, apassionada de les seves dues professions, ha estat un plaer descobrir-te.
Moltes gràcies, Graciela. A vosaltres per convidar-me.
Moltíssimes gràcies, Cecília, Miguel.
Gràcies a vosaltres.
Ens acomiadem, com sempre, no?, amb una nota de veu dels nostres oients, perquè no només ens agrada sentir i escoltar,
sí,
no?, els nostres escriptors, sinó també els nostres lectors. Bea, que en recordi la veu a quin telèfon han de trucar per enviar doncs, els seus llibres que han marcat la seva vida, i nosaltres ens veiem d'aquí una setmana.
Sí, i recordar això, que un mensatge de voz de lo sumo 30 segundos en el que digan ese libro que les ha marcado, que les ha dejado especial huella, que les ha gustado y por qué. una vez al mes, entre todos los audios que recibimos, sorteamos libros, por lo tanto, ese esfuerzo será recompensado.
Claro que sí, porque nos gusta leer, nos gusta que compartáis vostres històries i perquè al final hi hagi, doncs, desperta la nostra imaginació.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Hola, em dic Eugènia i un llibre que em va marcar va ser El asesinato de Rogelio Ackroyd, d'Agatha Christie. El vaig llegir amb 11 anys i va ser el primer llibre que vaig llegir en un dia. I això per mi va ser com entrar en el món dels grans i, a més, passar-me un dia llegint tantes hores, passant-m'ho tan bé i demostrant-me que podia llegir un llibre sencer en un dia. La meva vida va canviar des d'aquella vegada.